els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
La salut mental dels menors vulnerables és una problemàtica que requereix atenció important i urgent. Les dificultats socioeconòmiques, la manca de suport familiar, l'exposició a situacions tal vegada de violència, de molta dificultat, poden generar un impacte devastador en el benestar emocional d'aquests infants i adolescents. És molt important que la societat en el seu conjunt, des de les institucions fins a les famílies i els professionals, treballem de manera coordinada per a garantir l'accés a recursos i suports adequats. Detecció precoç, prevenció, acompanyament psicosocial, fonamentals per a trencar el cercle de vulnerabilitat i permetre que aquests menors puguin desenvolupar tot el seu potencial. Avui, reflexió sobre tot plegat aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs vinga, ens posem en marxa. Us donem la bona tarda a totes i a tots. Aquí en marxa ja, nou capítol a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per interessar-nos per persones i entitats que treballen per al tercer sector social... El tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als que ho necessiten. Ja sabeu que aquest és un programa que està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla Rafa Sanahuja, estic als guions i a la locució, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Vinga, va, aprofitem el temps, ens posem en marxa i avui volem abordar aquesta problemàtica, la que afecta de ple la salut mental dels nostres infants i joves, especialment aquells en situació de vulnerabilitat. I és que la Fundació Pere Tarrés, que té una llarga trajectòria dedicada a l'educació i a l'acció social, ha presentat recentment un informe alarmant sobre la salut mental dels infants que atenen als seus centres. És un estudi que revela que el 14% d'aquests infants pateixen trastorns de salut mental, una xifra que podria ser molt més elevada segons els educadors. Per comentar-lo tot plegat, contem amb la presència de Rafael Ruiz de Gauna. Ell és director adjunt de la Fundació Pere Tarrés i director també de la xarxa de centres socioeducatius. Rafael, benvingut a Ràdio Estel, Àngels.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. Podries, així per començar, explicar-nos breument quins són els principals objectius de la Fundació Pere Tarrés i quina és la seva tasca als centres socioeducatius?
Sí, la Fundació Pere Tarrés va néixer a finals dels anys 50, quan després de la Guerra Civil es tornen a fer activitats de vacances, en aquest cas colònies, Llavors va evolucionar per fer esplais i actualment doncs treballem amb infància i persones adultes en espais de lleure educatiu i d'acció social per potenciar, diguem-ne, les possibilitats que tenen aquestes persones. En molts casos són persones en situació de vulnerabilitat, altres no tant, però al final es tracta doncs d'oferir recursos, experiències, desenvolupament en aquest espai socioeducatiu del que parlem.
Què us ha portat a realitzar aquest estudi sobre la salut mental dels infants?
Torno un moment enrere perquè m'he deixat una part de la pregunta que em feies i per
endavant.
Doncs explicar-vos una mica què és això dels centres socioeducatius.
Sí, interessant.
Sí, els centres socioeducatius són dispositius de serveis socials que neixen per atendre a infants i famílies en situació de vulnerabilitat, en situació de risc, que un cop surten de l'escola o quan no hi ha escola, doncs van en aquests espais educatius en els quals fan activitats de reforç escolar, fan activitats de lleure, activitats d'habilitats socials i es treballa amb les famílies. Tot això perquè els infants tinguin majors recursos per afrontar una mica les situacions vitals, també l'escola, però altres situacions vitals. No? Són infants normalment derivats de serveis socials. Val. Per tant, ja estan en seguiment dels ajuntaments de què identifiquen algun tipus de vulnerabilitat o de necessitat social.
Vale? Bueno, doncs el que us deia, què us ha portat a fer aquest estudi en aquest moment i quina és la motivació?
Clar, som conscients que aquests infants estan patint i estan patint de manera molt significativa i el que hem volgut posar a la llum pública una mica quina és la situació d'aquests nens i nenes i també fer una certa incidència política perquè les administracions públiques que moltes vegades dediquen recursos escassos a aquesta prevenció o a aquest abordatge doncs siguin més conscients i puguin treballar-ho.
Els heu plantejat, heu fet arribar aquest informe a les autoritats pertinents?
L'hem fet arribar. I de moment, bueno, sempre troba sensibilitat. Ara, de fet, tenim una visita del propi director del Pla de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya a un d'aquests centres perquè es faci més càrrec de la situació i veiem com podem avançar. I fa falta recursos econòmics, sens dubte, perquè l'atenció és molt baixa, però també nosaltres creiem que si es millora la coordinació de serveis existents pot ser més fàcil aquest tipus de treball i d'abordatge.
Perquè les principals conclusions, a banda del titular, que és aquest 14%, no?, d'infants que tenen aquests problemes de salut mental, més enllà d'això, una mica, les conclusions que ens pots destacar de l'informe, quines serien?
Sí, clar, és un informe que està pensat per ser propositiu. Bueno, una de les conclusions que ja apuntaves quan feies una mica la introducció és que hi ha molt patiment mental ocult, perquè hi ha una dada molt significativa de l'estudi. Qui representa, qui surt que té més dificultats mentals són els infants més petits, però normalment en la societat habitual és a partir de l'adolescència que es desenvolupen moltes d'aquestes patologies o de problemàtiques mentals i aquí no aflora tant. Per tant, això ratifica que hi ha una infradiagnosi d'aquests col·lectius. Per tant, què és una de les conclusions? Que segurament en aquests infants hi ha menys diagnòstic. Una altra conclusió també que ja apuntaves és que els infants que tenen situació de vulnerabilitat tenen problemes de salut mental superiors a la mitjana de la població. Per què? Perquè les situacions d'estrès tan intens, de no tenir habitatge, d'estar desnonats, de no tenir feina dels pares i de que ells doncs, són com menys tinguts perquè no poden ni convidar de vegades a un amiguet o a una amigueta a casa seva, això fa patir i tot això acaba desenvolupant malalties mentals si tu realment tens una base o tens una situació així. No? I després, clar, també les altres conclusions van ja més en línia de què preveiem o què demanem que es pugui fer perquè això millori, no?
Home, doncs m'interessa moltíssim. Quines serien les vostres iniciatives principals?
A veure, hi ha una iniciativa que té molt a veure que en aquests centres hi hagi un psicòleg que pugui atendre tant a infants com a famílies que presenten aquestes dificultats.
Perquè ara, de moment, no en teniu?
No, o sigui, només hi ha algun centre que tenen, però el finançament d'aquests centres, que és molt escàs, doncs no possibilita
no dona per tenir
aquests psicòlegs. Val. I, per tant, aquesta seria una primera i molt important necessitat que s'hauria de fer. Una altra, que ja ho apuntava també, té a veure amb la coordinació amb els dispositius existents. Molts d'aquests infants estan tractant els CESMICs, que són centres de salut mental infantil i juvenil. Ens hauríem de coordinar molt més amb els professionals que treballen en aquests centres per veure com en la vida ordinària, que aquests nens van totes les tardes aquí, doncs puguem treballar doncs, les emocions o alguns aspectes que per ells millorarien la vida. No? O sigui, això és... Després també amb els CAPs, amb el Salut, diguem-ne, disposen d'uns recursos que són unes referents emocionals, que li diuen, que també aniria bé aquest tipus de coordinació, perquè quan nosaltres identifiquéssim alguna situació que ens sembla que despunta més, que pugui rebre algun tipus d'atenció inicial i, si fos cas, derivat. Aquest seria una altra de les propostes que fem. No? I, finalment, que aquesta pot semblar que no, però aquests centres, malauradament, tenen, ja hem dit, un finançament escàs, que només permet que els educadors i educadores estiguin unes petites hores. Això comporta molta rotació. I per aquests infants, el vincle que estableixen amb aquests educadors de referència és vital. Per tant, si poguéssim estabilitzar més aquestes jornades, també permetria un major treball amb aquests infants.
Al final, Rafael, t'estic escoltant i tota l'estona estic pensant, clar, quina tasca més complexa, no? Perquè al final, i ho dieu vosaltres, no? Aquesta situació de vulnerabilitat mental, de malaltia, de patiment, al final, ve per una sèrie de circumstàncies que el que les famílies, les circumstàncies, la pròpia Europa, la pròpia Catalunya, la pròpia Espanya porten a les persones, i qui ho paguen? Els més dèbils, sí, que són els nens. I al final vosaltres us esteu dedicant doncs a mimar, a cuidar, a posar el focus en aquestes, en aquestes malalties i en aquestes problemàtiques, que és molt important que ho feu, evidentment, és essencial, és com anar al metge, no?, quan estàs malalt, però, clar, què bo seria tenir una precaució, no?, és a dir, cuidar ja de base a les persones perquè no arribessin a aquests punts, que sempre la vida té patiments, i més en certes circumstàncies, però bé, és que estem parlant segurament de situacions d'estrès. És que quan has parlat de desnonaments, per un moment ho he pensat, jo que tinc fills, he pensat, clar, és que són situacions molt dures.
Mm-hmm. Clar, hi ha nens que viuen des de fa 5 anys en una habitació. Clar, quan tu vius en una habitació amb la teva mare, amb el teu pare, si tens germans, no tens un espai teu per fer deures, no tens un espai, el que dèiem abans, on convidar els teus amics o amigues a que vinguin, no? Perquè et dona vergonya, perquè et dona vergonya, perquè de vegades no pots participar en activitats d'estiu perquè no tens cap mena de recurs. Mm. Clar, tot això acaba marcant molt la vida. Fins i tot de la teva pròpia autoestima et consideres que no ets mereixedor de res perquè estàs aquí suportant-ho tot, no? Llavors, donar-li la volta i aportar aquesta esperança per nosaltres és molt important. Sí. I quan hi hagi aquesta figura dels educadors que t'acompanyen, que confien, que estan, això ja és un primer signe, diguem-ne, de recuperació. I després, clar, tot el treball que es pugui fer psicològic, psiquiàtric en alguns casos, d'acompanyament educatiu, també perquè se'n surtin a l'escola, perquè també els marca molt que no, que l'escola doncs són els tontos, les tontes, els que no fan els deures, els que no sé què, i això també els fa molt de mal. Per tant, acompanyar-los també en aquest sentit també és important.
Clar, és que al final és un cercle desastrós, un cercle viciós que s'ha de trencar d'alguna manera. M'ha cridat molt l'atenció que has remarcat dos o tres cops les dificultats econòmiques que teniu. Com és que no arriba més recolzament per part de qui sigui que us ha d'ajudar? Que no ho sé.
Mira, en aquests centres es financia una part per part dels ajuntaments, una altra part significativa de Caixa Proinfància, que és de la Fundació Bancària La Caixa i que fa una aportació rellevant, sí, i després la pròpia Fundació Pere Tarrés, que a través de campanyes de donatius, de col·lectes, etc., intenta complementar el que no arriba. Estem una mica en terra de ningú, perquè és competència dels ajuntaments, teòricament, aquest tipus de serveis, però reben un finançament de la Generalitat per fer això, que tots diuen que és insuficient, i aleshores doncs, tothom va fent una mica el que pot. Però qui ho acaba patint és... I ara, fa pocs dies, també ha sortit unes xifres esgarrifoses a nivell català. La pobresa infantil a Catalunya arriba quasi bé al 35%.
Aquestes xifres a mi em deixen paradíssim, perquè no tens aquesta sensació, no es parla, o no sé com dir-t'ho, i llavors és real.
Sí, és una xifra, diguem-ne, estadística, que té a veure amb el 60% de la mitjana dels ingressos de la societat, i per tant, però també és veritat que la nostra societat, doncs, és cara viure, és a dir, tens habitatges que són molt cars i no pots accedir, l'alimentació s'ha incrementat últimament amb la inflació, etcètera. Llavors, això fa que amb els salaris que perceben algunes d'aquestes famílies, i més si són famílies monoparentals, doncs no hi ha manera d'arribar. I també hem de tenir en compte les famílies nouvingudes, moltes vegades, doncs en situacions irregulars, que també tenen unes economies i uns treballs molt, molt, molt precaris. Tot això acaba fent una bossa comunal d'aquests infants. Estem parlant de més de 400.000 infants a Catalunya, eh?
Sí. Quins són els trastorns de salut mental més comuns entre el jovent?
Bueno, entre els que nosaltres hem identificat, sí, sobretot és els trastorns de conducta. Vale? Agressivitats i comportaments inadequats, etcètera, que estan diagnosticats. Uh-huh. I també trastorns d'ansietat, en algun cas esquizofrènies, etcètera, depressions, vale? Però sobretot destaca aquests trastorns de conducta. Uh-huh. I després també hem assenyalat a l'informe trastorns que es diuen de l'aprenentatge o del neurodesenvolupament, com poden ser el TEA, trastorns d'espectre autista, TDAH, discapacitat intel·lectual...
Hi ha una connexió, etcètera, entre aquesta vulnerabilitat I l'educació també està molt, molt interconnectada, pel que veig.
Sí.
L'educació, és a dir, les dificultats per l'educació, tu abans ho apuntaves.
Sí, sí. Bueno, de fet, hi ha un estudi també bastant significatiu que, clar, que es pregunta per què a Espanya, a Catalunya, hi ha més fracàs escolar que en altres països de la Unió Europea, i en bona part té a veure perquè hi ha uns determinats trastorns de l'aprenentatge, estem dient TEAs, TDAHs, etcètera, etcètera, que a Europa es tracten de manera universal i aquí no. Ni s'identifiquen ni es tracten. Sí. I a més, si tens una situació de pobresa, doncs és evident que no pots pagar-te un logopeda, un especialista per abordar aquests temes. Sí, llavors, tornem al mateix peix que es mossega la cuia a situacions de vulnerabilitat.
Ara deies que aquesta vulnerabilitat mental, aquestes malalties mentals, siguin del caire que siguin, per molt lleus o més profundes, surten cada vegada a edats més primerenques, no? Amb jovent més petit, podríem dir. Com és això? Per què passa això? Perquè normalment ens identifiques, bueno, un nen de petit no s'entera massa, o tot li està bé, o s'adapta molt fàcil, però, clar, això li surt normalment si ha patit molt o ha tingut aquest estrès o aquestes circumstàncies tan dures, normalment en l'adolescència li surt, no? Amb un caràcter rebel o altres diferents reaccions. Però dieu que ho identifiqueu en nens cada vegada més joves.
Sí, o sigui, jo no sóc especialista, no sóc psicòleg, però sí que com aquests infants viuen situacions més estressants de bon començament des de petits, sí, segurament afloren aquests patiments quan ja tens una predisposició, doncs, genètica o biològica a que et passin aquestes coses, no? I és veritat que les situacions que viuen aquests nens petits que han patit molts desnonaments o que han patit problemes de violència a casa o que la mare està sola i que té prou mal de caps com per fer-se càrrec de no sé quantes coses i se sent el nen que està abandonat o que està... Tot això existeix i això es dona en aquests primers moments de la infantesa.
Teniu una iniciativa, si no estic equivocat, si no em corregeixis, Rafael, que es diu Actua per la Salut Mental.
Sí.
I en què consisteix? Em pots explicar una miqueta? Ho tens al cap?
Bueno, és una mica tot aquest conjunt d'accions que hem dit per poder abordar aquestes qüestions. M'he oblidat una, que també és important i que agraïm com a Fundació Pere Tarrés, la col·laboració d'una fundació que es diu Diverse,
sí,
que posa uns professionals per atendre aquestes qüestions de problemes de dislèxia, discalcúlia, de trastorns de l'aprenentatge, etc., que realment de manera gratuïta ens dona un suport imprescindible perquè aquests nens i aquestes nenes millorin en aquest tipus d'aprenentatge. Són recursos molt d'especialista i saben com fer-ho.
És el que tu deies, i que el que aquí en aquest programa, en Àngels, comprovem sovint, que és essencial sempre aquesta xarxa, no?, de suport entre entitats, perquè on no arriba un pot arribar l'altre i us complementeu, no?, amb diferents professionals, diferents visions d'una mateixa problemàtica. Sempre és molt interessant. Encara hi ha un estigma amb la salut mental?
Sí, sí que hi ha un estigma. I també precisament aquella figura del psicòleg que reivindiquem pels nostres centres és perquè ajudi els infants i a les pròpies famílies a normalitzar més aquesta situació. És a dir, no estàs boig, no estàs boja, sinó, escolta, doncs a la vida en determinats moments tots necessitem un suport, una mà a l'esquena que ens ajudi a avançar i que ens ajudi a donar-nos a determinades coses. I poder-lo reconèixer i poder-lo abordar quan abans és el que et permet, diguem-ne, avançar.
Doncs amb aquesta idea, amb totes les idees ens quedem, però aquesta idea és important, no? Normalitzar que tothom necessitem ajuda en un moment donat, i més si la vida i les circumstàncies ens han portat a patir i aquest patiment, doncs, ens afecta, evidentment, com no pot ser d'altra manera. Igual que l'alegria ens afecta, el patiment ens afecta. Rafael Ruiz de Gauna és director adjunt de la Fundació Pere Tarrés i també director de la xarxa de centres socioeducatius, i avui ens ha visitat aquí a Ràdio Estel per parlar-nos d'aquestes preocupants xifres de salut mental que cada vegada afecten més al nostre jovent i a edades més prematures. Rafael, moltes gràcies per la visita, molts ànims a la vostra tasca i espero, sobretot, que estabilitzeu els centres socioeducatius amb els professionals pertinents, psicòlegs, i que la plantilla pugui estar i establir aquests vincles, que això també m'ha cridat l'atenció, amb la gent, que això els ajudarà molt. Gràcies per la visita i molts ànims.
Moltes gràcies.
La realitat que ens presenta l'estudi de la Fundació Pere Tarrés és una crida d'atenció seriosa a la salut mental dels nostres infants i joves, especialment els més vulnerables, no pot ser ignorada. Hem de ser valents, com ens anima la lletra d'aquesta canció Brave, de Sara Bairels i trencar el silenci que envolta aquest tema. Hem de donar veu a aquells que pateixen, oferir-los suport i eines per superar les seves dificultats. Per sort, gent com Rafael i la Fundació Pere Tarrés ho fan, però també que ho faci qui ha d'aportar doncs, els recursos necessaris perquè la tasca sigui completa i eficaç. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Ens acomiadem fins d'aquí 7 dies. Passeu bona setmana. Adéu-siau.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.